Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 13 minuts ha començat el 2009 i ha començat aquest any que tothom considera que ha de ser, bé, això una cosa bastant fatal des del punt de vista de l'economia, si és que el 2008 ha estat especialment bo, o aquest any de trànsit, o aquest any d'inici de la crisi, d'aquesta crisi que encara no té punt i final, o almenys, diguem-ne, definit o garantit. Parlarem de tot plegat segurament i estaran al rerefons de la nostra conversa d'avui a l'espai de l'ADEC, que també enceta any, enceta 2009, l'espai de l'agrupació d'empresaris de l'Alt o Baix Penedès i el Garraf. Saludem la Susana Gómez. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
S'ha acabat el rei, s'ha acabat Nadal, benvinguda a crisi, i apa.
Comencem amb força.
Comencem amb força. Almenys que algú comenci amb força, perquè la qüestió està complicada. I avui amb nosaltres dos convidats del que ells mateixos ens definiran encara més la seva professió, però abans d'això en deien, diguem-ne, gestories, d'aquelles persones que es dedicaven sobretot a portar tot el que era la comptabilitat de les empreses, de professionals, etcètera, etcètera. Això ha canviat molt i aquelles antigues, diguem-ne, gestories s'han reconvertit i ara, diguem-ne, que des d'un punt de vista de capacitats i de disciplina han ampliat molt el seu radi d'acció. Saludem la senyora Amèlia Cantos, d'Audi Gestrade. Amèlia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
I saludem també Amadeu Pujol, de Gesting Graal. Amadeu, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Han canviat molt aquella imatge de la gestoria de fa anys enrere, no? D'aquells senyors que portaven els comptes.
I tant, el manguito i la visera ja
el
no es
manguito
porta.
I la visera ja no es porta, Amb què ha canviat, sobretot, i arran de què?
El canvi de l'economia.
Aquesta imatge, diguem-ne, d'aquella gestoria, d'aquella persona que portava els comptes i que ara s'ha convertit en un veritable assessor en múltiples especialitats. En què, Amèlia? O Amadeu, qualsevol
de les. Bé, a veure, l'evolució de les assessories ha canviat de la mateixa manera que han canviat les necessitats de les empreses. En aquest món del 2009, diguem-ne ja, ens hem d'acostumar al 2009, no té res que veure en el món de l'any 1970, 1960, 1980. Per tant, tot és molt més complex, molt més complicat. Abans, doncs, fer ràdio devia ser molt més senzill, no? Devíeu tenir dos aparells i algú donava acord amb algú i ja funcionava. Ara, entre aquí he vist multitud de pantalles, ordinador, tècnics que tenen que fer mescles de coses, etc. No? És molt més complex a tot. Doncs això es trasllada a qualsevol tipus d'activitat com pugui ser, doncs, l'assessorament. No?
Segurament, Amadeu, després en podem parlar, però les bases seran les mateixes. Sí. En economia no es pot estirar més el braç que la màniga,
això
i en una empresa tampoc.
És un principi fonamental. Ja,
I en ràdio tampoc es poden dir més bestieses en tinguis més aparells o no.
Sí,
segurament les bases no han canviat, però ha canviat molt la forma de desenvolupar i de gestionar tot.
Esclar, perquè l'objectiu final és que vosaltres voleu transmetre un missatge com a més gent millor i el rebin i el puguin rebre en més bones condicions. Abans potser doncs, no se sentia gaire bé i doncs, ara hi ha un nivell de qualitat molt més elevat. Doncs el que vol vendre doncs, camises, jo poso moltes vegades, la típica botiga de camises té que tenir una estratègia i unes tècniques diferents ara de les de fa 30 anys. Evidentment, les s'ha de vendre més cares del que els costa tant comprar-les com tot el cost de transformació. Si no, acabarà perdent-hi diners. I el principi fonamental d'una empresa és guanyar-hi diners.
D'acord. Comencem per aquí. Gesting Graal, quants anys té?
Pues 20 anys fem ara.
20 anys.
Aquest any, aquest 2009, fem 20 anys. Ja són uns quants, també.
Amèlia, Audi Gestrade, quants anys, eh?
Bueno, en aquest cas, en guanya l'Amadeu. El que passa que nosaltres, al servei de l'empresa, estem des de l'any també 88. El Digestrade des de fa 11 anys, 12 anys que estem treballant. Un equip humà molt consolidat, com procurem donar a l'empresa, que al final és donar un servei, és resoldre els problemes en el que és una economia d'escala. Totes les disciplines que necessita l'empresa o el servei que necessita, depèn del seu alcance, doncs té a la seva disposició, amb un cost raonable i assequible, doncs aquelles alternatives que ja va necessitant. En l'aspecte comptable i fiscal, laboral, jurídic, si una empresa, una pime, de les que nosaltres tenim en tot el voltant, hagués de tindre un expert o un professional de cada una d'aquestes disciplines, seria insostenible. En aquesta economia d'escala, ens permet oferir aquest servei.
Mm-hmm. S'han convertit, per tant, doncs, les assessories, jo no sé si podríem parlar que les empreses d'alguna forma externalitzen el que seria aquesta àrea de gestió de la pròpia empresa i, per tant, la gestoria assumeix una certa responsabilitat cada vegada més important en el que seria una àrea, diguem-ne, de gestió fonamental en les empreses?
Sí, a veure, la paraula externalització vindria més amb empreses que ja tenien un cert tamany i que per un problema de costos i per agilitat, doncs, prefereix que una cosa, o sigui, un servei que abans se'l donava amb personal propi dins de la seva estructura,
sí.
el treu fora de la seva estructura, per això es diu externalitzar, i el porta a una empresa com ara la nostra a que li doni aquest servei, no? A les petites empreses, diria que jo que com que no l'ha pogut tenir mai, tampoc no l'ha pogut externalitzar. El que volem nosaltres és interioritzar-se dins de la seva empresa, no? Nosaltres intentem entrar dins de la seva empresa i donar-li aquest servei, que moltes vegades, o quasi sempre, és una miqueta de moltes especialitats diferents, una miqueta d'assessoria jurídica, una miqueta d'economia, una miqueta de sentit comú, mm-hmm. una miqueta d'experiència, una miqueta d'acompanyament d'un gerent que se sent moltes vegades sol a l'hora de prendre les decisions i que requereix, doncs, algun consell, algun ajut, doncs una miqueta, doncs, d'assessorament laboral, una miqueta, doncs, d'assessorament fiscal, una miqueta d'assessorament en l'àrea d'assegurances, moltes coses diferents que ajuden a que aquell petit empresari, doncs, pugui prendre les decisions, que al final és la seva decisió i és on es juga els seus diners.
D'acord, cedir la responsabilitat de quelcom tan fonamental com la gestió dels diners d'una casa, això suposo que no deixa de vegades portar un cert recel, no? O allò de dir, escolta'm, de veritat, no tenim ningú que ens ho faci, que ens ho ha de fer algú de fora, que ens hagi de portar la gestió econòmica. Són receloses les empreses a deixar o no? O veritablement...
No, realment és que l'assumpte, jo crec que la responsabilitat de la gestió permaneix a l'empresa, sempre. I l'empresari...
I ha de ser així, suposo, no, Amèlia?
Sí, jo crec que ha de ser així, a més. El que passa és que la nostra funció està en informar-li, en presentar-li diverses alternatives, donar-li el nostre parer de lo que entenem que és la millor opció, ja no tant també per la nostra preparació, que se suposa que és la nostra professió, sinó perquè a nosaltres ens permet veure el problema amb una certa distància, que naturalment l'empresari, l'emprenedor, l'empresa està tan implicada, perquè és ella en si mateixa, que potser de vegades li pot resultar més difícil. Mm. O no li ha arribat la informació, que per això estem nosaltres, per poder ajudar en aquest sentit. La podem assolir amb prioritat i entenem que la podem ajudar. El nostre objectiu és que quan atenem amb el client, coneixent el seu problema, i nosaltres dintre d'una gestió integral de l'empresa en la que treballem, hem de procurar que la nostra gestió li resulti sumament beneficiosa. És a dir, no és el que li cuesta, sinó el que li ahorres, el que li procures amb el client. Però sempre, la seva decisió en tots els aspectes, sempre és de l'empresa, sempre és de l'emprenedor. Ell és el que es juga, el seu negoci, el seu compromís, la seva activitat, les seves il·lusions, uh-huh. i sempre, sempre el seu patrimoni.
S'entén bé aquest missatge, aquesta delimitació, per dir-ho d'alguna manera, de responsabilitats per part de les empreses?
Jo crec que sí, que l'empresari és conscient de que ve, quan ve una empresa com ara la nostra o la de l'Amèlia o qualsevol del nostre entorn, el que està buscant és consell, no? Bàsicament, jo crec que el producte, i ho defineixo aquesta vegada, el producte que venem, que és difícil de definir, bàsicament és confiança en nosaltres. O sigui, el nostre client ha de confiar que el que li diguem nosaltres sigui el que en aquell cas, en aquell moment, per aquella empresa sigui el més adient, no? I nosaltres hem de prendre, doncs, a base de tenir molta informació, molta formació i tenir, doncs, professionals adequats a cada un dels temes que es toquen, perquè per prendre una decisió no és només una decisió econòmica, moltes vegades és una decisió econòmica, fiscal, laboral, mercantil, intervenen molts factors diferents que en algun cas es pren una decisió i en alguns altres cas, davant del mateix plantejament, una altra de diferent, perquè potser les circumstàncies familiars del nostre client són diferents, perquè hi ha una possibilitat de que hi hagin uns fills que segueixin un negoci, hi hagin possibilitats econòmiques diferents. En cada cas és diferent, i aquell client el que busca amb nosaltres és confiança, no? I aquesta confiança jo crec que la transmetim a base, doncs, de temps, de contacte personal, de que el client veu que nosaltres li podem donar un valor afegit a la seva gestió pròpia. Vull dir, tornant-me a referir a la botiga de camises, jo no sé quines camises es portaran aquesta temporada, si tornaran aquelles camises de coll ample, oberts, del Tony Ronald, o vindran doncs unes altres més estretes, no sé què, jo no ho sé dir perquè no és el meu camp. Si aquell empresari vol saber què ha de fer amb això, doncs segurament anirà amb algun assessor de moda, o anirà a veure fires i tal. Jo el que sí que li puc dir és com que potser vigili la quantitat d'estocs que està tenint, que possiblement doncs, amb aquesta variabilitat de moda no serà tan interessant que tingui uns estocs elevats perquè després els haurà de vendre a preus el millor per sota del seu preu de cost, no? O que vigili doncs, amb els costos de transformació que tindrà doncs, amb, els, doncs, amb el lloguer, amb els costos laborals, etc. No? I els hagi d'adequar en qualsevol moment.
Home, estem bastant segurs que tant l'Amadeu com l'Amèlia deuen voltar per la comarca i en alguns casos es deuen interpel·lar o preguntar com és possible que determinats negocis continuïn encara dempeus tenint en compte més o menys el que pot costar o el que pot o com surten els números a vegades d'algunes empreses. No?
Sí, home, a veure, nosaltres vivim en un entorn a Catalunya que tenim una raça que se'n diu empresari que realment és una raça dura, eh? O sigui, realment avui en dia per poder muntar un negoci, contractar gent i fer front a totes les dificultats que es troba alguna persona en el món empresarial, s'ha d'estar curtit.
Aturem-nos aquí un moment. Està de baixa aquesta raça, per dir-ho així, aquest model d'empresari?
Una mica sí.
Una mica sí, Amèlia?
No, però lluita molt.
Lluita molt.
Lluita molt.
Més que mai?
Bueno, té una tasca per endavant més difícil de l'habitual i d'altres ocasions que s'hagin pogut produir doncs, no sé, en els últims 30 anys,
d'acord,
per exemple.
Us ho preguntava perquè a partir de la vostra experiència professional, com a testimonis, la realitat empresarial de la comarca en aquests darrers anys deu haver canviat molt també, eh?
Sí, sí, sí.
I deu canviar, no sé si canvia molt, en favor de grans grups empresarials que han anat assolint parcel·les en detriment del petit empresari, per dir-ho així, o de l'autònom, o no?
A veure, si mirem la nostra realitat empresarial, no? O sigui, diguéssim, nosaltres venim de Vilanova, en la que, si mirem 50 anys darrere, hi havia, jo diria que tres grups empresarials importants que devien tenir al voltant del 50 al 60% de la població activa en sota la seva nòmina, i actualment cap d'aquestes empreses és líder en el sector, diguéssim, en el sector en quant a volum de contractació, no? Per ser les empreses de més treballadors. Clar,
si això és bo o és dolent?
Bueno, no sé si és bo o és dolent, és el que és. Jo crec que és bo en el sentit...
Aquesta és una resposta que esquiva una mica.
Sí, no, és el que és, perquè, clar, okay. bo en el sentit que, home, és bo perquè abans, si tens un líder que té molts treballadors, per exemple, SEAT, i fa fallida, tenim un problema de 30.000 treballadors directes i potser pues, 250.000 indirectes, no? Esclar, si a més de tenir una SEA tinguéssim, no sé, 54 petites empreses d'alta tecnologia, segurament totes alhora no tindrien aquest problema.
Voleu dir que una economia monopolitzada no acostuma, o és una economia molt risc.
O i tant.
És de més risc.
És de més.
Sens dubte.
Repartir riscos és un dels elements fonamentals en qualsevol empresa. Si jo tinc una empresa que factura molts diners, però només tinc un sol client, el que em faci aquell client... Pues no aniré bé, no? Evidentment, canvi,
Escolta, des del clients. Punt de vista dels ciutadans, ha cridat l'atenció bastant precisament en aquesta situació de crisi que es viu, com algunes empreses depenien únicament i exclusiva de la producció de, no sé, seients d'automòbil per una determinada marca i res més que això, no?
Alguna determinada marca i inclús model, o sigui que és que, mira, és que només faig, no sé què, del Seat León, pues, clar, s'ha acabat el Seat León o s'ha acabat no sé què, i ja està, no? És així. Aquí sí que en molts casos el que va passar és pues, que la Seat externalitzava i incidia directament sobre l'empresa, li deia com ho havia de fer, quin era el nivell de qualitat, quin era el preu, quin era els seus proveïdors. Li deia tot, simplement no tenia la plantilla amb el seu conveni col·lectiu. Bàsicament, jo crec que era això. A la nostra comarca, doncs, no és així. Jo crec que la nostra comarca s'ha dinamitzat moltíssim, moltíssim en aquests últims 20 anys. Per tant, estem en una situació millor ara que no pas fa uns anys. Sí, perquè si en el sector de la gran empresa entrava en crisi, com ha passat, doncs, que depeníem, doncs, la segona i tercera empresa de Vilanova, eren empreses que depenien directament del sector de l'automòbil, que és un sector en plena crisi, avui en dia Vilanova tindria tindria un nivell d'atur molt més elevat, tot i que el té molt elevat, doncs estaríem en una situació crítica, diria jo, no? Per tant, aquesta diversificació que hi ha hagut en la indústria, que ha deixat de ser la indústria el motor de la comarca per passar més al servei, doncs fa que el risc estigui més repartit. Això no vol dir que estiguem bé, ben bé, perquè no hi estem de bé, no? Avui es fa pública, doncs, que a tot Espanya hi ha 1 milió més d'aturats que l'any passat, i que aquest mes de desembre, pues, l'increment ha sigut de pràcticament de 150.000 aturats, el que significa que en un mes s'ha fet el 15% de tots els aturats de l'any, en xifres que no són bones, no?
Ara que parlàvem d'una certa monopolització, sí que hem estat massa totxo dependents, o no?
Bueno, és una economia, una part important de la nostra economia, i no solament per al tema de la construcció, sinó per totes les empreses i activitats que comporten anexen al seu voltant. No és la construcció, és la construcció, és el enllaçador, és el fuster, és el restaurant, són empreses de manteniment, són empreses de serveis, és a dir, és una part molt important de la nostra economia. I això es nota en el moment en què això ha passat, doncs ha passat a l'automòbil, li ha afectat. Ha millorat l'entorn, ha millorat l'oferta i la proposta cap al client. Han millorat els nostres comerços. No tenen res que envejar l'oferta que ens trobem al nostre voltant, en el teixit comercial que tenim nosaltres, a part de l'empresarial, amb les millors botigues que podem trobar en una Barcelona. Abans, quan volies comprar alguna cosa més notable, doncs tenies d'anar-te fora. Ara això ho tens al teu abast, en el centre, amb una disponibilitat i amb unes qualitats immillorables. Però, bueno, està l'opció de compra, i està la capacitat de compra, i està la por a quedar-se sense uns recursos ante una determinada incertesa econòmica que sens dubte n'hi ha en el mercat, però que d'una altra banda s'ha creat un ambient al voltant de tot això que potser inclús supera la realitat.
Sí?
Jo crec que n'hi ha més por escènica
que no...
Inclús la realitat que hi és. La realitat hi és.
Voleu dir que aquesta sensació no respon exactament a la...
Jo crec que aquesta sensació que s'ha creat al voltant de tot això perjudica a la pròpia economia. Perquè m'he entrat en un cercle de manca de confiança.
No, és com, segurament qui us escolti i pensaran, estan, diguem-ne, a la banda més positiva de l'assumpte, vostès
sí,
dos.
És veritat que s'ha reduït l'activitat, és veritat que té una incidència notable en el mercat, però també és veritat que encara que sigui, no sé, ara podem dir una xifra, un 20, un 30%, en quant a un sector determinat de la seva facturació, i l'altre 70% continua treballant, continua cobrant, continua estant contractat, continua amb el seu estalvi. Què fem amb això? Doncs a lo millor esperança a fer la inversió que teníem prevista, guardem els diners, unes vegades per por i una altra vegada perquè millor compraré més barat o més endavant. I això el que significa és que atura innecessàriament molt més l'economia.
Com
i perjudica. Entrem en un cercle de manca de confiança.
Com que vostès dos són especialistes en gestió, això ha passat perquè ens hem deixat anar una mica?
Sí, jo crec que abans has dit una frase que diu no es pot estirar més el braç que la màniga. A veure, en el nostre país i en el món, diguem-ne, que ens belluguem, no és que hàgim estirat més el braç que la màniga, és que ens ha sortit el colzo pel final de la màniga.
D'acord.
Vull dir, ens hem passat de frenada, però terrible.
D'acord, coincidiu, Amèlia?
Total. Sí. És que hem fet excessos de tot. Quan parles de l'economia del totxo, és evident que la nostra comarca, doncs, per el volum de nouvinguts que teníem, necessitava més vivendes, era evident. El que no podia ser és que aquestes vivendes es fessin sobre uns sols que havien multiplicat per 7, per 8 i per 10 en 3 o 4 anys el seu valor,
sí.
I al final el producte final sortís, doncs, 3 i 4 i 5 vegades molt més car que en els últims anys. Això no es pot aguantar.
D'acord,
no
us poso per un exemple molt, molt tendenciós i ara seguirem. Si jo soc una empresa que em dedicava a això, i resulta que feia diners a cabassos, encara que les circumstàncies des del punt de vista de l'ortodoxia econòmica,
sí,
diguem-ne que no fossin les més exemplaritzants.
Sí.
clar, jo podria anar a una assessoria i dir, escolti'm, vostè em pot dir que vulgui, però jo estic guanyant aquí o que no guanyaré, però, en ma vida, oi?
Sí, però què vol dir una empresa que es dedicava a això? Perquè l'empresa que es dedicava a això, a veure, per fer una casa necessites comprar un solar, per tant hi ha algú que te'l vengui, hi ha un propietari que aquest no és, no és una empresa, doncs és una persona que té una propietat, com potser l'agradada, perquè el que sigui, i aquest ja demanava, a lo millor, 5 i 6 vegades més que fa, doncs, 2 anys enrere.
I li donaven?
Bueno, esclar, li donaven. Clar, resulta que aquella persona, que a lo millor havia comprat per 10 unitats una cosa, per 10, diguem, 10, sí, 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 i la venia per 74, després es queixava quan el seu fill anava a comprar un pis i li valia, que 10 anys enrere li havia costat 20 i ara li costava 26 o 28, no? Però clar, ell quan tenia el terreny sí que volia vendre, el havia adquirit per 10, el volia vendre per 74. I a lo millor diguéssim, un que tenia un pis de fa 30 anys que l'havia comprat per 3 milions, doncs ara el volia vendre per 74 també, i es queixava quan potser el seu fill em volia comprar un altre de nou, i clar, tots ens hem passat,
Ens voleu dir, en el fons, que hem tancat els ulls davant la responsabilitat?
Sí, tots, l'administració, les empreses, el públic, el consumidor, tots hem tirat molt, molt, molt més de veta. L'administració, perquè, bueno, era perfecte, quan, si parlem del sector de la construcció, pràcticament el 40% del valor d'una vivenda són impostos. Quan l'anem a adquirir, no? Des d'impostos o taxes municipals. Per tant, home, bueno, ha quedat ben clar que l'administració catalana, doncs, té un problema de finançament importantíssim, no resol, i que una de les parts importantíssimes del seu finançament venia de l'impost de transmissions patrimonials, que és el que es paga quan es compra o es ven una vivenda, no? Que els ajuntaments tenien uns ingressos a través dels permisos d'obres que suposaven un percentatge molt important dels seus ingressos del seu pressupost i que s'han desplomat completament en el segon semestre de l'any 2008. Esclar, en tothom més o menys ja li anava bé, això, saps? Esclar, llavors, com que ja anava bé, ja anem bé, no? No, vull dir, al final tots hem de fer un acte de contrició i dir, a veure, no pot ser que, no és que estirem més el braç que la mà, ja dic, és que ens ha sortit el colzo, i hem de, això ho hem d'aturar, no pot ser. Tots hem de reflexionar una mica més i anar més pau-pau.
No sé si també a partir de la seva experiència professional hi ha molts diners que no s'han fet des d'un criteri empresarial, doncs.
Especulatiu.
Si no, especulatiu, sí, senzillament.
Sí, sí. Però,
és a dir, aprofitant una inèrcia...
Sí, el que no estic tan d'acord és que hi ha empreses que es dediquen a fer especulació. L'especulació l'ha fet tothom. O sigui, l'ha fet aquella persona que tenia un terreny i el volia vendre molt, 7 o 8 vegades més car, que jo no és que sigui un especulador, és que era el preu del mercat. Bueno, doncs també aquell promotor d'obra, aquell ajuntament que per donar un permís d'obres, doncs també ha cobrat unes quantitats que quan vas a mirar suposen potser doncs, el 4 o 5% del valor de la vivenda, no? Esclar, i tots... I
tot i que sempre us podrem preguntar, home, l'objectiu final d'una empresa és tenir el màxim guany possible, no?
Sí, sí, és que és l'obligació, jo diria, no és l'objectiu, és que una obligació d'un empresari és guanyar diners,
és
si no, plega.
Doncs per aquí anem bé, no? Hem anat
sí,
bé.
Però en uns termes correctes. I esclar que hi ha un altre senyor, que encara no l'hem dit, que se'n diu el senyor Bang. Esclar, el senyor Bang, quan un promotor li anava a presentar, mira, aquí tinc una promoció de 10 pisos, no, fes-la de 25, que et dirà més bé, que no, tu pateixis que jo teixeré el 100%, més el 10%, més, no pateixis, a uns tipus d'interès baixíssims, esclar, doncs llavors això, tant ens diu, home, doncs si jo ja havia fet uns números per 10 pisets, i ara aquest senyor me'n financi 25, doncs tiro milles, no? Esclar, ha arribat un moment que el banc, doncs aquell soci, diguéssim, perquè no deixava de ser un soci, que participava en aquest guany indirectament, no? Doncs se te'n va en sec, i llavors et deixa a mitges, i és clar, el sector de la construcció el que sí que té és que des de que es comença una cosa fins que s'acaba han passat com a mínim 3 anys, no? I deixar a mitges una, diguéssim, un sector que mou pues, el 30% de la nostra economia, pues, no té
gaire sentit. Ens estranyem en el fons molt d'una situació que vivim ara, quan les causes que l'han originada estan perfectament definides i tipificades.
Les causes jo crec que són molt diverses i que han convergit a la vegada altres factors.
A veure.
Si no, probablement l'aterrissada no hauria sigut tan brutal.
Perquè brutal ho ha estat, això sí?
Home, jo crec que està sent brutal.
D'acord.
Vale? Jo crec que està sent brutal, però des de, no solament per el tema de construcció o d'algun tipus d'activitat empresarial, sinó que afecta en tot el teixit de la nostra societat. Des de l'empresari, gran emprenedor, el petit, el botiguer, el comerciant, la família i els més humils. Vull dir que tot es va repartint. Aquí n'hi ha... sí, és cert. I és cert que quan un comença una activitat o un negoci en el que li ha resultat favorable a la seva promoció, la seva obra o el seu negoci, i té comandes i sap que les cobra, i té uns clients, des que naturalment els serveix correctament i el client li paga, tot estem en una economia ordinària. normal. Tens expectatives de negoci i quan sap aquesta persona que està fent una vivenda, una promoció i que sap que la té venuda, perquè inclús s'estaven venent sobre planos, doncs té uns preus com tothom, fa el seu escandal, sap que li sortirà a compte, i mira, vet aquí que com que això ha pujat en aquest període i tenim una dinàmica d'una sèrie d'anys que cada any va pujant primer un 10%, un 15%, al final ja era un assumpte exponencial, tal i com pujava, doncs desenvolupa el seu negoci. Aquest negoci té una vessant, com una muntanya, una ladera, que seria piramidal. És a dir, mentre tot això continua en la mateixa línia, sí, tothom continuarà treballant, guanyant-se la vida, i aquell que tenia un pis que valia 200.000 euros, ara aspira a tenir un altre de 300.000 euros perquè s'ha venut l'altre en moltes millors condicions. Però, és clar, entre lo de la, portar a terme una promoció, que entre planells, tal, permisos, obres, inici, i que l'acabes, 3 i 4 i més de temps de fer-ho, i el que fa la inversió, el comprador, és un compromís que anteriorment podies parlar de 15 anys, això va passar a la història, 20 anys, això sí, va passar a la història,
sí.
I ara ja estem parlant ja no solament de 25 o de 30,
sinó dels que vinguin darrere,
dels que vinguin a darrere. No deixarem el pis, no deixarem la propietat, deixarem l'hipoteca, els hereus. Bé, això s'ha anat allargant per quin motiu? Perquè la gent no fa comptes? Sí que fa comptes. Perquè la gent no sap on... No, sí que fa. Com que ha anat pujant els preus, no ha hagut cap més remei que arribar a la quota que pot adquirir el comprador. Abans, el criteri que se seguia, com deia l'Amadeu, en tema bancari, era d'una compra de tal vivenda, doncs te financio el 80%. Això està en el llibre. En la pràctica. En la pràctica això és molt diferent. A lo millor arribem a la tassació del 100%, més les despeses corresponents, i mirem això tal, agafem i canviem el cotxet.
I encara hi posem tota la targeta de crèdit i tot.
I això, sí. Vale? A veure si això què implica. Més tassa, més quota, més mínims. Quan el tipus d'interès estava al 2,50, al 2,75, la quota era una. Quan s'ha pujat, i estem parlant del 5,25, 5,50, naturalment la quota s'ha duplicat. Ja tenim totes les pis en venda, en cada carrer n'hi ha propietats en venda. Nosaltres, això ens ha passat aquí, però és que ha entrat una incidència molt important de l'economia, no solament d'aquí, l'economia mundial. I s'ha reaccionat tard, probablement. No solament està passant en Espanya, està passant en molts països de la Comunitat Europea, jo crec que a tot arreu. Això va començar amb una bola important d'això que diuen productes tòxics, bueno, és un eufemisme important, no, en Estats Units, no ara, tota la vida, si ja s'han encostipat aquí pulmonia doble. I repercuteix en la nostra economia, repercuteix en les nostres exportacions, no podem regular-lo mitjançant la depreciació d'una divisa. Nosaltres tenim ja una única divisa. Davant del dòlar hem arribat amb unes cotitzacions molt elevades. Bueno, això perjudica les nostres sortides del nostre producte i això ens ha afectat. Ens ha afectat possiblement més del que hauria sigut en una altra circumstància.
Ara dues qüestions a partir de tot plegat. Una, i com que ja ho estan sent, encara us demano que puguin ser més didàctics per tots aquells que ens puguin escoltar. Això ha estat, diguem-ne, el resultat de l'estricta aplicació, l'absoluta o sense control de la llei de l'oferta i de la demanda?
Bueno, a veure, aquí hi ha tota la teoria de si l'Estat ha d'intervenir o no ha d'intervenir l'economia. A veure, jo particularment crec que l'Estat ha d'intentar intervenir el menys possible a l'economia perquè està demostrat que, a veure, les empreses més grans del nostre país són empreses a nivell de persones ocupades, són empreses estatals, bueno, són el propi Estat, no? L'Estat és el que té la quantitat més gran de treballadors, i mira, per on no fa servir les mateixes regles que les altres, no tenen l'estatut dels treballadors, hi ha un altre estatut diferent, que és el del funcionari, no fan servir la seguretat social, sinó que tenen MUFACE. Esclar, jo així també ho faria, eh? Vull dir, jo seria un gran empresari si a l'hora de fer les lleis me les fes a la meva mida, com ha fet l'Estat, no? Bueno, això ha sigut un parèntesis. Particularment crec que
també hi hauria més d'un matís aquí també.
Sí, però...
Perquè segurament més d'un pot pensar, home, jo també tindria un banc si quan un dia em van malament les coses truco a l'Estat i dic, miri, com que tinc aquests clients i es quedaran sense res, sí, que m'ajudarà vostè.
Esclar que sí, però és que jo aquí el que sóc extremadament crític és precisament amb els bancs. O sigui, els bancs estan demanant per ells el que no volen donar amb els seus clients. O sigui, diuen, oh, és que falta una liquiditat en el mercat financer. Que això, com que es fan servir aquestes paraules tan estranyes que només en tenen 3 o 4, doncs, què és? Pues és el mateix que aquell paleta de la cantonada que té 2 treballadors, que en un moment determinat no, el seu client li ha donat un paper que es diu pagaré i que l'ha de convertir en diners perquè amb el pagaré no li pot donar amb el seu treballador perquè vagi a comprar al supermercat i, per tant, ha d'anar al banc, reconvertir-lo en diners d'una cosa que li pagaré pagarà aquell senyor, aquell client seu li pagarà dintre de 120 dies, doncs l'ha de convertir en diners d'avui, en bitllets dels d'avui, perquè amb el seu treballador avui vagi a comprar a la plaça, no? Doncs, esclar, el banc abans hi anava, i que problema, home, jo et dono, em quedo el X% d'aquest pagaré i et dono diners. Ara no, ara no li dono, és que em falta liquiditat. Bueno, però perdona, no t'havien donat 100.000 milions d'euros entre tots plegats, que al final has d'entrar-ho de nit i que amb l'antifàs posat perquè no se sapigués qui era el que anava a demanar aquests diners, i si us els han donat no era precisament perquè els donéssiu amb aquells altres, amb aquell paleta de la cantonada que necessitava doncs canviar aquell pagaré perquè amb els seus treballadors ho pugui pagar la Seguretat Social, no? On està aquesta liquiditat, no? Perquè, esclar, si era liquiditat
no
pels bancs...
No arriba.
Però és que liquiditat aquella... pels bancs, però no liquiditat per l'economia real.
Aquella injecció de diners a través dels bancs que havia de servir per l'economia ha quedat... com a coixí pels bancs, voleu?
No sé quan arribarà.
És curiós, a la primera subhasta no hi va anar ningú perquè no li fessin la foto a l'entrada, a la segona es veu que ja hi va anar tothom, van dir, alguns inclús van dir, jo hi aniré, i van anar-hi, es van quedar al 100%, no sé.
Voleu dir que aquests diners són els llims, ara?
Bueno, esclar, no sé. Ara, per exemple, comentàvem abans d'entrar, ahir va començar la línia ICO, que és l'Institut de Crèdit Oficial, seria un banc de l'Estat, per entendre'ns, i dir, jo injectaré directament a l'economia de les empreses 10.000 milions d'euros. Home, 10.000 milions d'euros és una quantitat considerable, no és que sigui poca, absolutament irrisòria per el que necessita el país, No és, vull dir, no. Ara, aquesta quantitat, què passarà? Les empreses hauran d'anar al seu banc de tota la vida, perquè l'Institut de Crèdit Oficial no hi pots anar directament a demanar-hi els diners, i el banc et demanarà, porti-me la documentació, li diran, pues amb vostè li deixo i amb vostè no li deixo, perquè, miri, sap què? Com que vostè ara farà 2 mesos va tenir un petit incident sobre un pagaré d'aquell senyor que mai li havia tornat, ja li ha tornat, va, ratlli creu, ja és del sector apestado, i per tant ja no li donarem. Home, això no és injectar liquidez, això és injectar letal. Diria jo,
Es preguntava aquesta qüestió del control, per si més d'un, davant d'aquesta situació que es viu, pot pensar, esclar, estem en una certa indefensió, quan passa una situació que abasta, diguem-ne globalment, l'economia mundial, què?
Jo sincerament, i crec que hi estem en defensa...
Què fa un senyor a casa seva, què fa una petita empresa? Que fa...
Ah, no, la petita empresa no pot fer-hi gran més cosa que trampejar el que es pugui. O sigui, anar a buscar petits solucions que, mira, puc intentar aprofitar aquest petit trosset d'aquí. O sigui, jo, el que estem fent ara nosaltres...
És que us preguntava per això, quan ara algú ve als despatxos...
Pues hem de començar a agafar aquell, mira, és que ja en queda encara una pòlissa de crèdit que no em renovaran fins... Bueno, a veure si te la renoven per no sé què, i vinga. Petites coses perquè una gran solució no existeix. O sigui, existeixen 14 o 24 petites solucions intenta reduir una mica aquests costos d'aquí, intenta reconvertir una mica més d'allà...
És la veritat.
És la veritat.
Com a les cases, no?
Exactament això. Això, que vull dir, doncs mira, en vez de comprar doncs, la llet a caixes, les comprarem doncs, amb caixetes de 3, en vez de caixetes de 12. De moment potser així, o miraré, abans no mirava si la marca valia 1 euro o 0,90 i ara m'ho miro, no?
A part de les marques de les entitats bancàries, a part d'això, i això el deu conèixer molt bé l'Amadeu, sempre està l'oficina en la que tu treballes, la que et coneixen. Tornem a parlar de confiança.
Sí.
Tornem a parlar de confiança una altra vegada. Per què? Perquè l'interlocutor que tens a davant et coneix. Coneix els teus fallos, els teus encerts, si els tens, la teva capacitat, i coneix algo molt important, el teu compromís. Si tu li dius que això ho faràs, ell confia que tu ho faràs, perquè et coneix en tu. I sap que tens un negoci, un taller, una botiga, un restaurant, i sap la inversió que has fet, sap les garanties que té. Això no vol dir que te demani contrapartides a la vieja usanza. És a dir, si fins ara tu tenies això i no tenies cap més dificultat, al contrari, ara te demanarà una compta d'estalvi de no sé què, ara et demanarà una compensació de no sé quants. És a dir, a río revuelto ganancia de pescadores, és un moment en el que es necessita és més liquidez i no més traves. És un moment en el que es necessita això i algú més que no arriba, que és el que està dient l'Amadeu. És a dir, el petit, molt petit empresari, que és la part més important, del nostre, més voluminosa, del nostre teixit empresarial. Si comencem grans empreses, comptem ràpidament i acabem amb 6. Comptem la més mitjana no sé què i acabem amb 20. I a partir d'aquest moment tornem a baix. El nostre teixit empresarial, d'àmbit familiar o no, estem parlant d'empreses de menys de 20 treballadors. 2, 3, 4, no sé què i tal. I aquests ho posen tot. Ho posen tot, vol dir patrimoni, inclús firma el fill o firma no sé què.
I
l'àvia s'hi convé.
Sí.
I llavors de què depèn? Doncs mira, de que le mantinguen més o menys, com diu l'Amadeu, amb aquesta entitat bancària, amb una altra, petites facilitats que puguin solventar aquesta situació mentre arriben tiempos mejores. I això no vol dir que no tingui de fer esforços i sacrificis i prendre decisions que segurament no li agraden, que afectarà plantilla, que afectaran amb altres coses, però que es veu obligat a fer-la adaptant-se a la seva situació actual. És a dir, com a casa teva, si tu tens fins ara una sèrie de qüestions en les que estàs i més, diràs, pues mira, això no anirem, aquí no sortirem a l'altre, aquest no, i aquest ho des...
Us ho pregunto ara molt en genèric, perquè a partir d'aquests exemples també ara ens imaginàvem precisament això, no? La família tota darrere del manteniment de l'empresa, no? Però això segurament des d'un punt de vista d'una assessoria fiscal, esclar, es pot mantenir una situació conjuntural, però diguem-ne que tampoc seria la més ortodoxa, no? Que una empresa hagi de, o diguem-ne, s'hagi de sustentar amb aquest esforç tan enorme per part de tots els seus membres.
No té una altra alternativa.
No té cap altra alternativa.
I després, històricament també ha sigut així, el que ha aguantat el país és la petita i mitjana empresa. I quan parlo de petita i mitjana empresa, ens estem referint a aquestes empreses, com deies, Amèlia, de
12,
15, 20 treballadors. Sí. Perquè, mira, abans, per exemple, ha sortit el tema de la confiança, no? Però no la confiança entre empresa, diguéssim, entre client i nosaltres, sinó la confiança general que ha caigut radicalment, i això ha fet que tots estiguin en una situació de menys consum. Mm-hmm. No?
Bé, diguem-ne que ningú se'n refia de ningú.
Sí, fa poc parlàvem de que abans hi havia grans empreses a nivell de Vilanova, doncs com Pirelli, podia ser Inns, etc., que suposaven que eren tenien el 40 i 50% del volum de les persones que estaven ocupades en la nostra comarca. L'empresa més gran es va constituir fa poc temps, és el Consorci Sanitari del Garraf, no? De la Unió Camil,
sí.
I d'allò que té...
I Sant Antoni.
És l'empresa que té més treballadors de la nostra comarca, no? En aquest moment. Bueno, és una empresa de...
Diguem-ne així de cop i volta,
Sí, perquè era la única...
Dues
que s'han ajuntat, sí, com si diguéssim. Bé, doncs aquesta és l'empresa que té més treballadors. Bé, jo diria que els treballadors d'aquesta empresa poden estar perfectament segurs que dintre d'un any i de dos i de set i de 14 seguiran treballant a la mateixa empresa i tindran una seguretat en el seu lloc de treball, per dir d'una manera, no? No sé si el lampista que li va canviar
l'aixeta de l'habitació 308.
Aquell potser no, però en canvi el treballador d'aquella empresa sí. L'empresa més gran de la nostra comarca, tots els treballadors haurien d'estar més tranquils i poden tranquil·lament anar a comprar camises en aquella botiga de les camises, perquè tenen el sou semblant al de l'any passat. Potser aquest any només li entrarà un 1,5%, un 2%, perquè l'IPC no sé com acaben de calcular, però acaba traient aquesta referència, però tenen la seguretat, no? Llavors, jo sí que sóc bastant optimista, perquè crec realment que la població en general s'ha instal·lat en aquesta situació de dir, estem en crisi. Home, però perdona, si tu treballes en el Consorci Sanitari del Garraf, quina crisi tens tu? Vull dir, home, és que abans te'n pagava un 2% d'hipoteca i ara en pago un 4%. Bé, aquí ja estem en el bon camí, que hi ha hagut una caiguda brusca, molt brusca, de tipus d'interès en aquests moments, i per tant, podem a partir d'aquí entrar en un sector positiu. No?
Per tant, m'esteu dient, Amadeu i Amèlia, que no tothom està patint la crisi de la mateixa manera.
No. I aquí una miqueta de vegades...
Encara que tothom digui que està en crisi, no sí. Tothom amb les xifres a la mà pot parlar d'una situació de crisi.
No, i aquí una miqueta, i crec que moltes vegades doncs, ens en riem de la manera en què diu el president de la Generalitat, el que pugui consumir que consumeixi, ho va dir en el seu missatge,
sí.
és que té raó. Potser, de vegades, és desafortunat sí. Amb la manera en què ho diu, no? Però és que és així. A veure, aquella persona que té un lloc de treball estable, no sé, el que treballa a l'Ajuntament, el que treballa a la Diputació, el que treballa, que són a la nostra, diguéssim, al nostre entorn, pues el 16% de la població, no? No com altres comunitats autònomes que són el 25%, nosaltres només en tenim menys, no?
Que ens direu que són uns privilegiats.
Nosaltres, quin, els que treballen, no és que siguin uns privilegiats, però com a mínim no tenen la incertesa del que pugui tenir el que ve a arreglar les llums d'aquí, per dir d'una manera. Per què? Pues perquè com a mínim tenen un lloc de treball assegurat. Passi el que passi, aquelles persones seguiran tenint. I a l'hora de prendre riscos, pues es poden permetre el luxe de dir, bueno, jo si vaig a comprar un pis, si el puc pagar, m'hi llenço. En canvi, una persona que està treballant en un lloc que estan reduint plantilla, en aquest moment és difícil que es vagi a comprar un pis.
Direu, no? Sembla mentida que no prengui riscos ningú quan tothom els ha pres d'una forma tan...
Sí,
durant molts anys.
Pues,
no?
Clar, com que ens hem passat tant de frenada, ara també ara... hem passat de frenada en la frenada, per dir-ho d'una manera.
El pèndol és a l'altre costat.
Exacte, el que deies tu. I aquí hem de, una altra vegada, és ni tant, totes les masses piquen, ni tant abans, ni tant poc ara, per dir-ho d'una manera. Hem de tornar en aquesta centralitat, no? Possiblement, jo crec que a partir de que el motor de l'economia mundial, que és Estats Units, pues, amb un nou president que sembla ser que està donant una gran confiança, o tothom tenim moltes esperances en que, doncs, bueno, pitjor que el que hi ha ara, és difícil que ho faci, però vull dir que en el món econòmic, doncs, intenti canviar, i bàsicament doncs, aquest motor econòmic que és als Estats Units es torni a llançar, i això, pues, pràcticament fins dos o tres mesos després de la seva presa de possessió no es començarà a notar, i estaríem a la primavera, estarem en que la instal·lació dels tipus d'interès al voltant, tipus d'interès reals al voltant del 3%, 3,5%, vull dir, interessos reals de hipoteca, es torna a situar en uns moments, diguéssim, que siguin pagables per a les persones que van assolir tota una sèrie de crèdits, faci que una miqueta, mica en mica, lentament, tornem a anar amb una economia amb sentit positiu, no? I trenquem, diguéssim, aquests trimestres negatius que hem tingut.
És que ens queda l'atenció perquè parleu molt de confiança, i aquest és un valor, diguem-ne, no quantificable, però que ara difícilment es pot fer valer. Dona aquella sensació que quan un parla d'una necessitat d'una certa confiança és com si li expliquessin, bé, no m'expliquis ara.
No, als Estats Units el mesuren en dècimes i mil·lèsimes, el factor de la confiança. Sí, sí, o sigui, hi ha un índex de... O sigui, als Estats Units sempre ho mesuren tot. Això sí, està clar, però hi ha el factor de confiança de les empreses i el factor de confiança de les famílies.
Us anava a preguntar, sí. Quin factor de confiança teniu a l'entorn de la solució de tot això?
Als Estats Units el tassen i el publiquen mensualment, i en funció de la publicació de l'índex de confiança de les empreses i de les famílies, la bolsa puja o baixa. Vull dir que
això
passa.
Són tendències. És que és un factor, el que sí és cert és que és un intangible. És a dir, nosaltres tenim algo sobre la taula, aquest document és un algo tangible, i la confiança, l'estímul, l'amor, la entrega, la dedicació, això són, bueno, són intangibles, però la confiança es tradueix en actes.
D'acord, convindran vostès amb mi, però, que si un està a casa seva i mira la televisió cada dia i veu els corredors de bolsa, pot acabar boig, perquè aquesta confiança, al cap de 5 minuts hi és, al cap de 10 minuts es perd, al cap de 10 minuts es torna a trobar...
La bolsa no és economia, la bolsa és una altra cosa.
Doncs ho sembla,
Sí, però, esclar, el que passa que ens hem cregut que, com que quan vèiem l'índex en vermell, ui, anàvem malament, no? Aquí simplement hi ha hagut unes transaccions econòmiques...
Veiem gent que s'estira dels cabells i tothom es posa...
Però el mateix ho podríem fer si parléssim del valor de les patates del mercat. Quan hi ha moltes patates, les patates van barates, i quan hi ha poques patates, les patates van més cares, no? I podien perfectament fer que el Telenotícies de la televisió, doncs, sortís un en vermell o en verd en funció del preu dels tomàquets o el preu de les patates. I això, pues, diguéssim, com que les tomàquets han anat més amunt, ui, anem bé de... No, home, el sector tomaquero és el que doncs, va més bé o més malament. Doncs el fet que hagin pujat o baixat unes accions no vol dir que el constructor de la cantonada, aquell vagi més bé o més malament, i el de la botiga de camises, aquell vendrà més o menys les mateixes camises. És que no té res que veure una cosa amb l'altra. Jo crec que, sincerament, ens hem cregut massa tot el que ens ensenyà per la televisió, i hauríem de filtrar-ho sempre molt més.
En dos minuts, si una empresa, petit o gran, ha gestionat bé els seus recursos, té prou possibilitats de poder sortir endavant d'aquesta situació actual?
Les empreses tenen diverses vessants i diversos components. Com... Un és que hagi gestionat bé els seus recursos, un altre que no tingui en aquest moment un import d'una inversió important, perquè llavors estaria més atrapada. o més condicionada que no pas una altra, en que tingui més liquidez i no tingui de necessitar comptar amb la confiança o no del senyor de davant, depèn molt de la seva activitat. No és solament ella mateixa, sinó que és una empresa que potser per al sector en el que té dedicada la seva activitat tindrà menys recolzament que una altra. Clar. Tots dos han fet els deures, tots dos han fet el mateix.
Voleu dir que una empresa pot haver fet les coses molt bé, però trobar-se en una circumstància que...
Afectat. Està en un sector afectat. Una empresa que tingui un any condicionat de la contractació laboral en què li permet eliminar una part d'aquesta estructura de recursos humans fàcilment. N'hi ha una altra que justament per tenir una política doncs més estable, personal, contractes indefinits, ja establerta i tal, aquesta persona li costarà molt més car ajustar les seves estructures. N'hi ha molts factors.
Hi ha molt factor. 10 i 56 minuts, Susana, l'agenda de la DEC.
Doncs us volem recordar que tenim a punt la nova programació de cursos. En aquesta programació podem trobar més de 80 cursos. Una trentena són cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, recordem que va dirigit a treballadors en actiu, i també podem trobar uns 50 seminaris i tallers de curta durada. Aquests seminaris i tallers van, la majoria, adreçats a directius i executius d'empresa. Us recordem també que tota la programació de cursos sempre està totalment actualitzada al web de l'ADEC, que recordem que són www.adec.cat. A l'apartat de formació, allà podeu trobar tots els calendaris, temaris i tramitar la inscripció. I un únic punt d'agenda per aquest mes de gener. El dimarts, ja 20 de gener, fem un esmorzar comercial amb el títol 7x7 ADEC. Es tracta d'un esmorzar de networking amb sessió de presentacions comercials d'empreses. Es tracta de 7 úniques empreses associades a l'ADEC que tenen 7 minuts per exposar els seus serveis.
Vaja, això és com allò de les parelles en 7 minuts. No? O sigui que en 7 minuts han d'exposar la seva empresa davant dels associats de l'ADEC.
Correcte.
Vaja, a quin dia això?
Això és el dimarts, dia 20 de gener, a l'Associació Social de l'ADEC de Vilafranca del Penedès, a la que passis a Vilafranca, a les 9:15.
Doncs més informació, com ens deia la Susana, al web de l'ADEC, www.adec.cat. Amèlia Cantos, d'Audi Gestrade, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Amb vosaltres.
Amadeu Pujol, de Gesting Graal, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. Fins a propera.
Bon dia.
En 5 minuts tornem, notícies en connexió amb Com Ràdio. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.